del Sud i que reunirà el líder xinès Xi Jinping i el president dels Estats Units, Donald Trump, enguany. Els beneficis s'eleven a més del 37% després que divendres passat el selectiu espanyol tancàs en nous màxims anuals.
Són les 6:04. Les notícies tornen a les 7, a l'informatiu vespre. Avui, Antoni Mateu.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
La música i la conversa entorn a la cultura prenen el vol al programa d'avui. Benvinguts.
La compositora mallorquina Carme Fernández Vidal, que ja seu amb nosaltres, estrenarà la seva obra Se sueña que se está soñando, que és un encàrrec de l'Orquestra i Cor Nacionals d'Espanya, i ho farà a l'Auditori Nacional de Madrid els pròxims 7, 8 i 9 de novembre, i ara mos en parlarà. Seguirem parlant amb més dones creadores. L'escriptora Mercè Omà i l'artista del còmic Flàvia Gargiulo han creat el podcast Guarida i Tapete, que es gravarà a la Comitaca de la Biblioteca de Can Sales cada 2 mesos i cada vegada centrat en un tema diferent, i comencen aquest dijous. I per acabar, estrenarem el nou tema de Talleres Molina.
Són les 6:06. Comença la cultura a IBT Ràdio amb Andrea Sánchez, el control tècnic.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IBT Ràdio.
Ve d'un encàrrec de l'Orquestra i Coros Nacionales d'Espanya. Es presenta el 7, el 8 i el 9 de novembre a l'Auditori Nacional de Música a Madrid. Parlem de Se sueña que se está soñando, de la compositora mallorquina Carmen Fernández Vidal, que ja és amb nosaltres. Carme, com estàs? Benvinguda.
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
Clar, gràcies a tu. Has col·laborat en l'ESGAE, amb l'Associació Espanyola d'Orquestes Simfòniques, en la Fundació Baluarte, Orquesta Simfònica de Navarra, amb el Guggenheim, la Simfònica de les Balears, amb moltíssimes institucions de fora de les illes i també de les illes, òbviament. Què suposa estrenar l'Auditori Nacional? Que no sé si és el primer pic que estrenes allà.
No, és el primer pic que debut en l'Orquestra Nacional d'Espanya, Orquestra i Cor Nacional d'Espanya. A l'Auditori Nacional hi havia estat ja, s'han programat obres meves i s'han estrenat qualcuna obra meva, però en un altre context. La novetat per jo ha estat aquest encàrrec molt significatiu i molt important per jo, que l'Orquestra i Cor Nacionals d'Espanya m'hagin fet aquest encàrrec, que me'l varen fer mitjans octubre del 2024, i s'obre s'havia d'entregar la partitura general 30 de juny de 2025, així és que va ser tot un hivern molt, molt, molt intens.
Si te donen pràcticament un any.
Bueno,
en aquest cas, el banco.
En aquest cas va ser menys perquè la directora el volia tenir més prest. De fet, a ella li hagués agradat tenir-ho abans i tot. La qual cosa per jo és un bon símptoma, que no lo conec, però...
La Gemma, nos dius que és neozelandesa, me deies abans de començar el programa, encara sí. No vos ho conegut.
No.
Però hem mantingut un contacte, òbviament.
No, però tot això...
se li lliura la partitura i ella comença
tot a fer feina. Tot això ho gestiona a través de l'orquestra, exacte. Jo tinc un contracte en l'Orquestra Nacional i en el pla... Abans de firmar el contracte és quan totes aquestes coses se gestionen i se decideixen, no? I ella va mostrar un interès en tenir sobre si podia ser la partitura general fins i tot un poc abans. I era impossible. Jo don classe en el conservatori, sí. M'he de deure també en els meus alumnes, en les meves tasques docents, que són... En fi, i la meva vida que també
ets en vida, òbviament
entén poc més enllà de la veritat, però
intentes tenir alguna,
exacte. I al final vàrem ajustar aquesta data del 30 de juny per la partitura general. I res, a partir d'aquí jo la vaig enviar a l'orquestra i després les particelles el 1 de setembre. I ja està, pues ara ja a veure ben què passarà.
Però assistiràs a l'estrena com un espectador més i serà el primer pic que escoltis la peça o aniràs a qualque assaig abans?
Jo me'n vaig el dimarts a Madrid, perquè els assajos comencen els dimecres. Per tant, jo seré efectivament a tots els assajos, dimecres, dijous, divendres en general i...
Clar, però si ara hi ha qualque... Que segurament no passarà, però si hi ha qualque cosa que no t'acabes de convèncer, marge de...
No. Està tot fet i tot tancat i tot perfectament ja on ha d'estar. Sorpreses n'esperen poques.
Afortunadament, en aquest cas. Com arriba un projecte d'aquesta mena, Carme? Com se proposa? Evidentment, ja tens un nom en el programa, no només nacional, sinó internacional, i per això ja van a tu. Però com arriba un encàrrec d'aquests?
Bé, a mi, personalment, a través d'una telefonada, d'una cridada telefònica del director tècnic,
que t'interesses en tu, evidentment coneixem la teva obra, sí. I s'interessa estrenar alguna cosa.
Mos interessa fer una estrena, fer-te un encàrrec per la temporada 25-26 de l'Orquestra Nacional. I bueno, pues a partir d'aquí els temps són curts, perquè funcionen així les coses, però bueno, és una gran oportunitat, així és que te poses a fer feina a totes.
Com definiries a soñar que s'està soñando?
Ai, quina...
Perquè partint d'un títol que té com a inspiració els textos d'una genitries, per tant, podríem anar cap a la filosofia com a fons també de...
Ja, és sugestiu el títol, i a més el que m'està passant darrerament bastant és que he de posar el títol a banda d'escriure l'obra. Ja. Clar, sí, me compromet amb una obra, i a vegades, bueno, venga, i hem de firmar el contracte, no sé quantos, però necessitem el títol ja. Tu dius, bueno, pues mem, pensaré un poc, però moltes vegades poses el títol abans i tot. Clar. I el títol és sugestiu, és total sugestió a la fi del cap, perquè després qualsevol idea ha de ser una idea generada des del propi llenguatge musical, i tu elabores i construeixes un discurs temporal en aquells marges de temps objectiu que t'han donat, que són... Pues això, en aquest cas eren entre 12 i 13 minuts, i descrius aquell projecte, aquella arquitectura temporal, i treballes damunt aquella una idea generadora que a partir d'allà construiràs tot aquell univers que és teu i que després deixes en mans de la gent perquè cadascú faci la seva lectura i la seva interpretació.
Però, Carme, si haguessis de definir amb un parell de frases per a un públic per aventura no massa expert, com definiries, quins paràmetres, quines coordenades tindries?
Doncs els diria que la música no se pot definir en paraules. És un... És que intentar definir, traslladar a un món d'imatges o a un món de paraula una cosa que té el seu propi llenguatge és no només és una cosa impossible, sinó que, a més, és una manera de llevar-li una part de la seva màgia i del seu encant. O sigui, a mi la música me permet comunicar-me amb la gent d'una manera no explícita, no tan explícita com la paraula. Mm-hmm. I aquesta comunicació té que veure en el meu propi bagatge, però també en el seu, que ell farà una lectura d'allò que escolta, no? I a vegades la gent se t'acosta després i te diu, ai, mira tu, però és que jo... M'ha aparegut en aquest passatge, he tingut la sensació de que feia com un viatge, no sé, i te conten unes coses absolutament fascinants i molt interessants, perquè clar, d'aquesta manera jo poso a prova aquell element que sempre hi ha de la percepció, no? Jugar amb la percepció de la gent, que té que veure la seva formació i la seva educació, però també uns paràmetres molt més generals de la cultura occidental en la que nosaltres ens hem criat.
Mm-hmm. Per ventures, encoratges d'aquest oient, aquest espectador de la cultura popular, al cinema, bandes sonores, a la música clàssica que hagi pogut escoltar al llarg de la seva vida, clar, i al final vas unint els punts. Me sembla molt interessant la resposta i la segona resposta seria que venguin a escoltar-lo, però clar, no tothom pot anar a Madrid, i jo t'he trasllat la pregunta que...
Jo,
abans de venir, l'he demanat a un expert en música, de què demanaries a Carme Fernández Vidal? He dit que quan podrem escoltar la senyora que s'està soñant aquí?
Bueno, aquí no, però per la ràdio el concert de diumenge de matí s'enregistrarà per Ràdio Nacional.
Per Ràdio Clàssica.
Sí, i se podrà escoltar, i supos que estarà en el podcast després per escoltar-ho, qui no ho pugui escoltar el mateix diumenge de matí.
Com és un procés habitual amb una composició d'Anna Carme Fernández Vidal? Quan comença? En què t'inspires? I a partir d'aquí, com fas feina?
Bé, la primera fase sempre és la més espontània. Hi ha una part molt gran d'intuïció i d'espontaneïtat, realment, no? En aquesta primera fase... Pues fas molt de... embrutes molt de papers, per dir-ho de qualque manera, no? Pres moltes notes, fas molt d'esquemes, molt de mapes, projectes, esborranys, el que venen siguent, no? I a partir d'aquí ja comença un procés molt més fermat, molt més calculat en totes les coses, definint...
Descartant molt, també, clar.
Sí.
escriure és descartar, composar és descartar, també.
Sí, clar. Sí, moltíssim. He anat tancant la idea. Després, les darreres fases cada vegada és una feina més de polir i perfeccionar la partitura, perquè, clar, la música... a diferència de les altres arts, no arriba directament des del creador en el receptor. Nosaltres necessitem l'intermediari imprescindible, que és l'intèrpret.
Sí.
Per tant, el compositor el que necessita és fer una partitura el més claríssima possible per l'intèrpret, perquè l'intèrpret entengui la idea musical. El bon intèrpret serà capaç, com deia Mahler, tot està a la partitura menys el més important. Per tant, però s'interpreta realment... Si tu la tasca de fer una partitura impecable en què tot estigui, tot lo possible estigui a la partitura, garantitza o dona les màximes possibilitats de que després s'interpreta en la lectura sabrà entendre i sabrà traslladar la teva idea musical i fer-la, posar-la, convertir-la en música viva, de qualque manera, no? Per tant, aquesta darrera fase d'elaboració i de polir detalls, però com si fos... És molt artesanal, té molt que veure també tota la part d'ofici, també, d'elaboració. Una vegada has passat aquesta primera fase espontània, que te deia, hi ha tot un procés que té molt a veure ja en l'ofici. Jo crec molt poc en l'idea de geni, i crec
molt... L'inspiració, tampoc.
Sí, bueno, l'inspiració és un concepte bastant decimonònic. Però, bueno, clar, realment hi ha qualque motor que encén, no? Però després el que hi ha és moltíssima feina de picar pedra i de febreria, vamos.
Després t'he demanat per al final, però m'he quedat un poquet en la idea inicial de la teva resposta, que és tot comença, no has dit impuls, però has dit...
Una suggestió?
No, bueno, que comença, que tot comença amb una idea que te ve d'alguna banda, no? D'on te pot venir aquesta idea? De qualque cosa que t'hagi pogut passar, d'alguna cosa que hagis pogut escoltar a nivell musical darrerament, del teu imaginari, no sé.
Bueno, normalment...
Des textos d'en Trias, per exemple, de qualsevol altre filòsof.
T'anava a dir, normalment té més a veure amb un estímul extramusical, o sigui, clar, que no té que veure amb músiques que jo hagi escoltat, sinó, pues això, qualque cosa que llegeixes, o, o qualque museu que puguis visitar, o un context que vas a una conferència i sents parlar d'una cosa o d'una altra... En fi, coses d'aquest tipus, fins i tot, jo que sé, de sobte pues, un documental o una, o qualque cosa que puguis veure, també visual, no? Sí, sí. I a vegades fins i tot pues, passejant per un país estranger o passejant pel camp o de sobte et ve una idea. És una cosa molt, molt espontània, no sabria dir-te.
Així pot començar... Clar, jo t'admenia quan acaba, en el cas de, que ens ocupa el juny de 2025, tenies, per tant, un termini, l'havies de complir, però si no tens aquest termini, quan dones per finalitzada una composició?
Bueno, aquest és un tema ben interessant, sí. El tema de perfeccionar i polir i ha d'arribar un moment en què tu has de tancar. Has de tancar, queden aspectes que tu saps que de totes aquestes coses que has anat descartant, definint la forma i definint la idea que tens entre mans, tu tens molts elements que has anat descartant i tu saps que més endavant els podràs seguir treballant amb altres obres i podràs... Perquè al fi i al cap s'obre d'una vida. Tot és una evolució. No és que les obres entre si haguin de tenir connexions explícites, però sí projectes i idees i maneres de fer i estratègies que tu has començat a treballar a una determinada obra i t'interessa seguir treballant en un futur. Uh-huh. I les segueixes, les apliques a obres posteriors. De qualque manera hi ha un fil conductor amb una línia de treball, diria més que jo. Més que les obres entre si, hi ha una línia de treball definida.
M'has contestat a la següent pregunta, pràcticament, però encara així te la faig, perquè amb aquesta evolució reconeixes la teva, reconeixes etapes més o manco diferenciades, diguem que tot segueix una coherència, un relat, una línia que estàs dient, però que no composes igual que fa 20 anys o no composes ara igual que ho faràs d'aquí 8?
Home, des de luego no compos igual que fa 20 anys, perquè tampoc són la mateixa de fa 20 anys. Són la mateixa des del punt de vista... O sigui, essencialment són la mateixa. Uh-huh. Està clar. Però és que jo associo molt la composició a la vida. Al final, la composició és una forma de vida. Nosaltres ens miram fa 20 anys i són nosaltres mateixos, però passat aquests 20 anys han passat tantes coses, ens han passat tantes coses, clar, que tot això forma part d'aquella motxilla que duim a sobre, exactament, clar, i que te va conformant, no? Com a persona, com a ésser humà, com a adult, perquè, clar, fa 20 anys pues, tots érem més joves i aquestes coses.
Combines la composició i la docència, ja ho hem dit. Una cosa retroalimenta l'altra o separes molt?
No. Retroalimenta absolutament, absolutament. El contacte amb els joves és molt enriquidor. Ells me porten... En els millors dels casos, ells m'aporten a mi tant com jo espero aportar-los a ells.
Clar, i ara ve la pregunta que se fa pràcticament a tot aquell que se dedica a la docència o que té un tracte, una relació directa amb els joves, amb els adolescents, amb els infants. Han canviat molt d'ençà que vas començar a fer classes? estem davant una generació més mala d'interpretar, de gestionar, o com que és gent que vol ser música, tampoc canvia tant?
Jo tinc la sort de fer feina amb joves, ja no són adolescents, perquè els més joves que jo tinc pues ja tenen damunt de 9 a 20 anys i són els més joves que tinc.
Motivats.
Sí, la majoria solen ser joves excepcionals.
Clar.
I pues és molt satisfactori per a fer feina amb aquesta gent i a més veure com durant tots aquests anys ells comencen molt tendres i veure com ells se van conformant, els seus cervells se van evolucionant, la gran evolució que poden tenir en 4 o 5 anys és realment assombrosa.
Que bé. Tens més projectes a la vista o quan te centres en una cosa t'has de centrar en això, no pots anar combinant o
bueno,
sola part?
A mi m'agrada, quan estic fent una obra, m'agrada fer feina amb aquella. O sigui, és que com que conviuen jo, nit i dia, fins que cap. O sigui, som més d'una darrere una altra. Jo faig coses a vegades, no m'agrada fer feina així, perquè jo funciona així, però bueno, allò mateix vida, me té en pla obsessiu fins que cap, i després si un cas en faig un altre. És vera que he duit una època molt espessa en el sentit de que després d'acabar aquesta m'he hagut de parar en l'estiu fent una altra, perquè el pla que l'havia d'entregar també era a principi de setembre pel Festival de Música de Cádiz, que també s'estrenarà allà la setmana següent, dia 15, que és per Quintet de Metall, l'estrenarà a Spanish Brass. I bé, i ara estic amb moltes ganes de tornar a començar qualque cosa que tinc ja pendent, però bueno, he d'esperar acabar a sortir ara d'aquestes setmanes.
Sí, que respiri aquesta estrena.
D'aquestes setmanes he de sortir d'aquestes setmanes per centrar-me una altra vegada en la meva feina.
De moment, dia 7, 8 i 9, se podrà veure, escoltar, no sé, un encàrrec de l'Orquestra de Coros Nacionales d'Espanya, se podrà escoltar l'Auditorio Nacional a Madrid, se sueña que se está soñando. Molta merda, que deim en les arts escèniques. Que disfrutis molt.
Sí,
de la teva peça, de la teva
soffriré
composició.
I disfrutaré parts iguals. Hi ha una part de sofriment important en els principis, sobretot quan ja veus que la cosa rutlla, però bueno, els primers assaig és l'adrenalina pura.
L'adrenalina pura. Ho creiem. Moltes gràcies, Carme Fernández.
Gràcies.
Són les 6
gràcies
i 26.
Ràdio és entreteniment.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut, Govern de les Illes Balears.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paret seca que pot durar.
Quantes jubiles de cosir?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una d'aquestes preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja... està.
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador i IB3 Ràdio.
L'Aviador, efectivament, que continua quan són les 6 i mitja. Parlàvem de música i ara anem a parlar de converses, de literatura, de xerrades literàries que ens agraden moltíssim així ja com a epígraf. Però si a més, si aquestes es diuen... Guarida i Tapete, Mònica.
És un nom.
És que, per favor.
És un
quina
nom.
Meravella. Sí. Guarida i Tapete. I, a més, han fet un punt de llibre, ara penjaran a xarxes la imatge, guapíssim, amb un drac o una dragona, no? Flavia Gargiulo, com estàs?
Perdó.
Estàs ben agafat de vent. No sé, Mar, com estàs?
Hola, com va?
Que són les mares d'aquesta criatura. És una dragona, asseguda a un... una butaca, d'aquestes butaques, bueno, antigues, és una butaca en presència, d'aquestes butaques còmodes per llegir. Com esteu?
Molt bé, gràcies.
Com, molt bé, aquí, com, per xerrar un poquet del nostre dragonet.
Com sorgeix aquest match, aquesta connexió, Flavia Mercè?
Pues yo hace casi dos años, en abril era dos años, que empecé a coordinar el Club de Lectura de Cansales.
De Cansales, sí.
El Club de Lectura de Còmic. I Mercè viene desde la primera sessió.
Que bé.
Sí, i bé, se m'ocorre que podíem fer juntes qualque projecte i, bueno, a mi m'agrada més llegir que els còmics realment. I, bueno, era la idea d'un pot de combinar les recomanacions literàries i en recomanacions de còmic, i vaig pensar que millor que en Flàvia.
O sigui, que haurà de tot. Haurà narrativa, haurà novel·la gràfica, pot haver assaig o poesia...
Nos centrarem en literatura de gènere, fantasia, ciència-ficció i terror.
Molt bé. Úrsula Le Guin sortirà per allà.
Segur. Segur que sí.
Tens cara de que t'agradi. Úrsula Le Guin.
Sí, m'agrada molt.
I aquí no, no? Per exemple, i tants altres. Teniu ja títols un poc preseleccionats o ja directament seleccionats, Flavia?
Bueno, para este jueves, jueves 30, que es el primero, sí. Ya tenemos los títulos y, de hecho, no sé cómo lo llevará Mercè, pero yo estoy haciendo las fichas. Porque, claro, hay que hacer una...
Claro.
Bueno, y sobre todo estrenarnos como muy bien, ¿no? Entonces vamos a hacer como unas reseñas.
¿Y se pueden dir els títols? Encara no.
Sí, ¿no? Sí.
¿No?
No lo sé.
Ah, no se pueden. No se pueden
o podemos decir alguno.
Las temáticas.
¿Podemos decir el invitado?
Venga.
Venga. Va,
pues la nostra idea és fer-ho cada dos mesos, com hem comentat, i volem ambientar en principi en festes. O sigui, la primera seria la nit de les ànimes, després farem Nadal, Sant Valentí, després ja encara no ho hem decidit, i el que volem és en cada ocasió comptar amb un autor local. I per aquesta primera quedada hem quedat en Enric Pujades, que és l'autor de 30 dies con el rei del terror.
Mm-hmm. Que serà un poquet el convidat així especial, no? Que tindreu un o una cada dos mesos.
Sí, sí.
Clar, ara està molt, molt, molt de moda el podcast. Vosaltres ho graveu també amb imatge, és a dir, no només graveu l'àudio, se podrà veure a vosaltres i en el convidat, però també tal vegada en el públic, podrà intervenir el públic. És a dir, compteu amb molt de mitjans per dur a terme aquest projecte que comença ja aquest dijous.
Contamos con el CEF, entonces esperamos que ellos, o sea, de hecho ellos sí saben lo que tienen que hacer.
La parte técnica que la hacen ellos.
Sí, sí, esta vez lo hemos derivado completamente.
Que, claro, profesionales, sí. Millor que el CEF, no pot haver res.
I el fareu en dues llengües, o en castellà o en català, o què heu pensat?
Bueno, es que això és molt complicat, perquè jo fa molt d'anys que conec Enric, entonces a mi me serà molt difícil xerrar-li en castellà, però claro, una Fabia li xerra en castellà, o sigui que me pareix que serem bilingües.
Sí, sí, va ser
així,
bilingüe.
Bilingüe,
va ser còmodo.
Clar, això afecta, vulguis o no, també és tota la distribució que podrà tenir, el públic potencial, no? Però també amb molta força a tot el territori de parla catalana, al cap i a la fi. Quina durada tindrà?
Una hora.
Una hora no dona
ja.
Per res.
Ja, va ser veloz. Però, claro,
hola,
también...
adiós. Sí.
Però si també heu de fer lectura... A part de recomanar i xerrar de l'artefacte, ja sigui novel·la gràfica, novel·la, el que sigui, i un poquet de lectura, que fareu extractes, no? M'imagino.
Sí, y además solo del principio, porque uno de los primeros nombres que se barajaban contenía la palabra spoiler, y para mí era un problema, porque era como, no, spoiler no vamos a hacer.
Claro. Bueno, ya veremos si vamos a hacer spoilers.
Claro, es que de vegades no es fácil, no claro, fer-ne.
Claro, pero... Bueno, una de nuestras referencias, que me la pasó Mercé, es un podcast también grabado y ellas leen un extracto del principio del libro. Mm-hmm. Y está bien, porque te da cuatro pinceladas, ya puedes ver un poco cómo van los personajes, el arco, también vamos a escoger libros que nos gusten. Entonces ya desde el principio van a enganchar.
¿Y cada dos meses será, por ejemplo, alguna cosa narrativa y una novela gráfica o no? ¿Anireu combinant?
No, la idea és anar combinant. O sigui, na Flàvia farà... Bueno, la nostra ambició, com que només és una hora i ha de sortir invitat, ha de xerrar el seu llibre i volem incluir en el públic bastant, pues, en principi no s'han pogut, que jo xerraré dos llibres i ella dos còmics.
Ah, que bé.
Sí. Sí, és un poc express.
Sí, sí, clar, quatre títols.
Sí, sí, molt.
Més intervenció del públic, més el convidat, més llegir els extractes, pues vendrà justet, ja us ho dic.
Sí, sí, un poc justet. Però bé, per imaginar-nos, visualitzar aquest espai, estàveu a la comiteca de Can Sales, de la biblioteca de Can Sales, i què vos posen allà enmig de les joguines o un poc de les estanteries baixetes? A on estareu?
Al fondo. ¿No? De la sala, donde sí. Ahora tienen una pantalla sí, bastante está. Grande.
Sí. Que además, aquel espai.
Sí, la vamos a aprovechar, que es donde se reúne también el club de lectura de cómic y también clubs de conversación. Y estás muy a la vista del público, pero también es un rincón. Estás recogidito. Y siempre que podamos vamos a llevar a Trezzo. O sea, esto es un poco un espectáculo.
Sí, la verdad es que sí, porque... Claro, el fondo de la biblioteca ja és ideal per si tot sol, no? Però ja que ho fem en temàtiques concretes, com serà ara Halloween o el mes d'aquí dos mesos Nadal, pues sí, duim bastanta parafernàlia per fer una ambientació.
Ja pots dir que te disfressaràs, Flàvia?
Bueno, ahora en este jueves vamos a ir de brujas,
sí,
por supuesto.
Brujas,
por supuesto.
Me encanta.
Ya me he empezado a pintar las uñas.
Qué bé. Una mà, una Flavia Arate, de un color lila, ¿es un lila?
Sí, algo así.
Es un lila fosc, una mà, y l'altra encara està per estancar. I tu, Mercè?
De moment vaig com a de lila, però aniré taronja.
Però això podria ser de bruixa o no, eh? També t'ho dic.
O de bruixa oficinista, no ho sabem.
Tu te disfresses per Halloween, Mònica?
Rotundament no, i per Halloween...
Menos.
Absolutament 200 vegades no. Ah. No me facin d'il·lusió. A tu sí.
No, jo Halloween concretament no, però m'encanta disfressar-me, però tinc uns amics i amigues que no se disfressen. I per anar tot sol pel món...
I doncs ja quedaré amb ells.
Ja pot venir a la biblioteca disfressat en altres.
Te daremos caramelos.
Espera, anem a recordar, ara que ho dius, anem a recordar la cita, perquè estem xerrant de...
D'aquest dijous a quina hora?
D'aquest dijous a les...
A les 7.
A les 7. Vale.
Sí, justet.
Tinc una amiga que et diu que a les 7 és un horari poc...
comercial,
poc obrer. O sigui, que hi ha molta gent de working class que a les 7 encara està fent feina i té tota la raó del món. Però, bueno, també hem de tenir en compte la working class que fa feina precisament a les biblioteques i les llibreries, que tampoc volen acabar a les 9 del vespre.
Sí, todavía no tenemos capacidad para tener espacio propio.
I dona, perdona, Anna Flàvia i Anna Mercè, parlam d'aquest podcast que, la veritat, encara no vos han demanat pel nom.
Sí, l'han dit Guarida Tapete.
Però per què se diu així? Una Anna Tapete i l'altra... No?
Sí, esto no lo hemos hablado mucho, porque como estamos todavía estrenándonos con el tema de hacer un guión, somos exhaustivas, o sea, va a estar todo muy bien, pero salió el nombre y fue como, bueno, algún día discutiremos de si hay que dividirse.
Bueno, això ho diu ella, però ja tenc claríssim que ella és Tapete.
Ah, vale.
Claro. Però Tapete d'aquests... clar, el Tapete, en el punt de llibre que heu fet, està, diguem, en el, ja on se recolza el cap de la butaca. Però el Tapete sol està en una... lo que viene siendo una mesa camilla, Flavia.
También, pero claro, aquí había que visualizarlo como se pudiera. Claro.
Bueno, s'ha de dir que quan Flavia va fer 10 anys, el va fer primer en blanquina, crec que m'ho va enviar, i jo li vaig dir, me recorda un montón a los sillones que teníamos en mi casa, i mo mare li posava tapetes a la part de darrere, i esos los dedos. I li vaig dir, i jo, pues por fer un poc esguinyito, pues ho va fer així,
que
li
vaig contar. Que sempre caien, clar, la meva padrina també, i jo no sabia com fer-ho, però, i clar, m'arranyaven per aquesta qüestió i per mil més, però també per aquesta, però queien els tapetes de les...
Ai, sí.
Dels braços de les butaques. Quina, impossible que no.
Quina moda més poc actual.
I va durar molt.
Va durar molta. Però mira, ara ja...
L'estàs dient rància,
no,
Fàbia?
No, perquè elles fan el revival, no? Perquè ho recorden de quan tenen petites i això. Ara és vintage.
Ara és vintage.
Claro. I guarida, què vol dir? Ets butaca o què?
Bueno, guarida és un poco la lectura.
Ah, o sea,
realmente, ¿no?
El refugi,
el acto,
¿no?
De leer, sí. Exacto. También el dibujo está concebido de manera de que el sofá te cubre, ¿no? Por eso también es un
sillón orejero. Sería la guarida del drac, en aquest cas, ¿no? Sí. La cova del drac, on se refugia, o la dragona.
Sí, y hay un pequeño detalle, que los libros están al pie del sí. sillón, que te podría recordar un poco al tesoro,
sí,
al tesoro
sí.
del dragón. No, la guarida es esto, es y también es por eso hemos creado esta actividad o este espacio, ¿no? Conceptual de ven a tu refugio.
Però això te marca, eh? Això és una marca potent. Guarida Tapete, jo me l'imagino de moltes coses, podcast, les converses, òbviament, un programa de televisió d'aquells sesudos que se feien abans, que se fumava encara en els platós.
Que bé.
Oh, sí. Pàgina, com era? Pàgina 2, aquella. I després, bueno, hi ha Michel Pivote, que feia l'apostrof.
M'encanta. L'apostrof m'encanta.
L'apostrof és una icona, no?
De fet, jo traia l'apostrof de Can Sales, perquè allà tenien totes aquestes entrevistes
d'aquest
programa.
Pivot.
Exactament.
Per allà van passar totes grans i totes.
Nabokov,
Margarit Durà,
Josnar... pintava els autors quan
sí,
sortien,
senyor.
Mira que bo.
I
sí, tot això se pot trobar a la biblioteca de Can Sales, llibres, de fet, cada dimarts, parlant també amb bibliotecaris, amb llibreters, i serà una de les propostes més que trobareu. Ara bé, després, la gent està convidada a venir a veure com graveu. Quanta de gent hi cabrà? Perquè supos que aquest dijous, ja li heu dit a molta de gent, estarà ple. I volia demanar, i després, on se podrà veure i escoltar? Qui s'encarregarà d'aquesta feina feixuga de publicar els podcasts?
Bueno, el públic, en principi, no esperen que hi hagi problemes, perquè la biblioteca, si mateix és la part de la comitaca, hi cap bastanta gent. O sigui que, bueno, ojalà estigués plena fins en els topes, però la veritat és que només l'he vist així de plena quan va venir Espido Freire, no l'he tornat a veure mai més, i no crec que arribem en aquest nivell, però estaria xulo.
Espido Freire, encara escriu?
Sí, i el darrer pic que va venir a la biblioteca va presentar una biografia que havia tret de Jane Austen.
Ostres.
I estava ple. No havia vist mai la biblioteca tan plena.
Va tenir una època que ho va petar molt, l'Espido Freire.
Sí, Albert. Tornant en el podcast, que té molta curiositat també per tot el que fareu, clar, sent vosaltres dues autores i creadores, clar, ara fareu, està molt clar, Halloween, després fareu Nadal, després el que sigui, però quan arribi l'any que ve ja haureu fet Halloween i Nadal, no? O tal vegada haureu d'alternar els mesos, fer-ho en lloc de mesos pars, cada dos mesos impar, o tal vegada podríeu incorporar també creació vostra en directe, ja que hi ha imatge, no?
Vas estar donant idees així, gratis. O sigui,
sí,
Mònica,
sí, està molt bé. Te...
Ja vos ha organitzat la vida d'aquí a 2 anys. Sí.
Exacte.
Bueno, si tot va bé i seguim, pues, clar, si idea no és tornar a repetir un altre pic les mateixes temàtiques, tot i que també té el seu encant, no? Cada sí. any un tipus de... el mateix tipus d'event, però amb diferents recomanacions. Però, bueno, a mi... Hi ha 1000 propostes que podem fer, no? Hi ha molts autors que no se llegeixen, o el de literatura asiàtica, que abarca molt més que Japó o a Corea, que ara està molt de moda, també. Per exemple, a Vietnam, pues, són llibres que no se solen recomanar.
Però estan traduïts.
Sí, n'hi ha molta cosa. Bé, no n'hi ha molta... No hi ha tant,
no cosa,
no hi ha tant com segons quins altres, però n'hi ha... Sí. I bé, potser podríem enfocar-nos cap a, jo què sé, un especial de ciència-ficció, o un especial de... Avui, que és el que li deien a Flavia avui, un de...
Pel·lícules adaptades,
sí,
no?
Sí, de pel·lícules molt famoses que la gent o no sap o no s'ha llegit el llibre o coses així.
D'això, Hitchcock podria parlar una bona estona també de pel·lícules que són obres mestres i que estan basades en novel·letes que, per entorn, no són tan obres mestres. Daphne du Maurier també podria parlar, sí. si resulta. De moment, teniu contracte fins a quantes sessions teniu... Asegurades, ¿no? Vosotros no fent y ya
bueno. Nosotros tenemos mucha esperanza, la verdad, porque además en el punto del libro, sí. Si le das la vuelta, realmente es un pasaporte literario y esperamos poner 10 sellos, por lo tanto... Oh, al menos hasta 10 sessions vamos a fer.
Per això vos deia, ¿no? I he llegit a qualque banda del guió que ha preparat la Mònica que he vist un 10. Per qualque banda, he vist un 10, o potser he somiat amb ell, no sé, però jo crec que les 10 sessions les teniu assegurades, per tant, mos anem a 20 mesos vista.
Vamos a ver qué tal.
I com que funcionarà, moltíssim.
Por supuesto.
Ja puedo començar a pensar en més... Sí. Perquè tu ets molt fan, Mercè, de la literatura de fantàstica, de ciència-ficció...
Sí, bàsicament és el que més llegeix. Sí que és veritat que llegeix també contemporània o altres tipus, però bàsicament sóc lectora de fantasia i de ciència-ficció. Bàsicament tot és meu greix. I, clar, es veu que aquí a les illes la situació ha millorat molt i han canviat moltes coses en els anys, perquè jo me'n recordo quan era més jove, és que no m'agrada dir quan era jove, quan era més jove...
Sí, estava molt jove.
No tant. No. Però no teníem l'oferta, ara hi ha molt de club de lectura, han sortit... Tenim el FLEM, hi ha moltes més activitats, però de literatura de gènere continuo sent algo molt minoritari. Mm. Per això, sempre que puc, intent pobrement si fomentar amb qualque tipus d'activitat.
En canvi, la novel·la gràfica en el còmic, Flàvia, sí que hi ha molt de terror, ciència-ficció, de fantàstic, no?
Sí. O sea, cantidad de... ¿Te refieres al género o cantidad de lectores?
El género, y voy a entender que si el género está en un buen momento es porque también hay muchos lectores y lectoras.
Sí, menos de las que nos gustaría, claro. Realmente, porque hay mucha gente que sigue sintiendo resistencia a que el cómic es algo para adultos. Yeah. Y eso es otra de las cosas que vamos a seguir trabajando desde Guardia y Tapete, ¿no? Divulgación y también... Bueno, también yo voy a hablar desde mis gustos y desde mi curiosidad y desde lo que creo que puede ser interesante acercar al público. Y creo que el cómic americano, por ejemplo, el cómic americano de superhéroes ya tiene altavoces.
Claro.
Entonces, a no ser que sea alguna obra que ya he estado viendo alguna para Navidad, porque ya me estoy adelantando un poco, claro. Sí que he visto algo que digo, ¡buah, este me encanta y a este personaje lo tengo que traer porque para mí es icónico de mi infancia!
Qué bien.
Pero salvo eso... vamos a fijarnos en cosas que no están tan vistas, que sean un poco interesantes, que a ver, ¿no? Que la gente quiera venir para ver con curiosidad qué se les ha ocurrido esta vez a Mercè i a Flavia.
Qué bien. Quins referents posaries damunt la taula, Mercè, si parlen de gènere fantàstic? Abans ha sortit el nom, l'icona d'Úrsula Le Guin, però...
Bueno, si posem una altra icona, aquí posaria Octave Butler, també, de Barbara Hambly, que fa poc ara l'han rescatada i el seu llibre sí. És una passada, que m'agrada molt perquè fa una dualitat molt forta en fantasia, però representa una dona que tenia la lluita de la meva família o la meva feina. I ella era d'aquesta novel·la, la va escriure des dels anys 70, i ara l'han rescatada, i la veritat és que està passant desapercebuda i m'apareix un gran llibre, perquè reflexa molt bé el moment aquell que va viure la generació anterior de entre la dona tradicional
sí,
o obrir-se camí. I està tot fet des del punt de vista de fantasia, que ella té una família, però vol ser hechicera. Entonces, és una dualitat que és molt interessant de veure. I, bueno, ja ara mateix aquí m'he quedat.
Bueno, no està malament. En què estàveu ara? Perquè, clar, també teniu la vostra vessant, òbviament, de creadora. En què estàveu? Flavia.
Bueno, yo estoy con el Comic Nostrum. Mm-hmm. Tengo un par de proyectos ahí dentro y ahora mismo lo que toca es acabarlos. Y yo creo que a partir del 10 de noviembre ya empiezo a ver un poco la luz y vuelvo a mi cómic de Dama Dictadura, que esto va saltando. Ahí vamos
como
poco
la cosa,
poco, como
el ser,
Guadiana.
Sí.
Pues bien.
Avançant.
Avanzando, que ya es.
Dama Dictadura també basada en una obra de teatre en dramatúrgia de Nayuki Portas, la nostra persiana. Sabes que tengo una sección
sí,
aquí.
Sí. Que por cierto, el podcast de La Persiana para mí es un referente de podcast.
Ah, home,
sí,
por favor, me encanta. Es que son muy buenas, son muy jefas. Ahora son els dijous, venen els dijous aquí a la vida.
Ja no se diuen persianes, ara se diuen post-veritat.
I altres drames.
Vale, está bien.
Però bueno, són elles i més gent. Que parlàvem ja que parlàvem també de ses biblioteques i d'aquests gèneres tan concrets i no tan mainstream, que se diu ara, no tant per a tots els públics, i trobau el que vos agrada a tu llegir, Mercè, de ciència-ficció i de fantasia a ses biblioteques, estan al dia, i també ara mos ho contaran a Flàvia, pel que fa còmic, a nous autors, noves històries, vull dir, com ho veus en això?
Jo crec que som molt afortunats nosaltres a la biblioteca de Can Sales, perquè hi ha un catàleg molt, molt ampli i s'esforcen molt per dur novedats cada mes, i sí, hi ha una secció tant de juvenil com de fantasia de gènere molt grossa. I la veritat és que és algo que crec que s'ha d'agrair. La gent no és conscient de la biblioteca que tenim ni de la xarxa que tenim, perquè d'altres biblioteques com la de Llompart o la de Calvià o la de Vinca també estan superbé. No sé, les biblioteques han caigut un poc en l'olvido perquè, clar, com que ara pots comprar-te el llibre electrònic i en un segon ja te l'has descarregat i ja el tens i no són molt cas, però continua sent un servei que sempre he pensat que està, que no està bastant valorat.
És vera, no està suficientment aprofitat. I tu, Flàvia, trobes ses novetats, autors desconeguts, tot això dins el món del còmic, a ses biblioteques, a Can Sales, també?
Sí, se van encontrando novedades menos, porque además la novela gráfica, el còmic, és caro. Uh-huh. Pero van llegando poco a poco. Y vamos, lo que decía Mercè, ¿no? Con este tipo de actividades también como... hacemos un poco de puente entre los lectores y el espacio, y la gente se acerca a los muebles, a las librerías y cotillea los sí. títulos. Y hay títulos muy buenos de novela gráfica.
Que bé. Recordem la cita aquest dijous a les 7, primera sessió, primera entrega de Guarida i Tapete, aquestes xerrades literàries que conduiran a partir d'ara Mercè Homà i també Flàvia Gargiulo. Clar, a les 7 acaben el programa, hauré de venir volant, però si me disfraç de Dràcula, puc volar.
Claro.
Dràcula volava un poc.
Te daremos caramelos, sí, en serio,
Se pegava hòsties així contra...
Sí, ara hi ha sèries de vampirs, d'humor, que volen...
M'encanta tot el
sí.
que m'adonis de vampir. Blade 2, que tu diràs, bona no és com a pel·lícula. Jo l'he vista i l'he gaudida.
Nosotras también,
vale.
Obvio.
Vale.
Els vampiros sí. sempre van bé.
Els llibres vampirs...
No sempre vamos con las gafas.
No t'agraden, gent? Però
no
és que és...
Res.
Què dius? Però si és seductor, sensual, és de tot, és
que
immortal.
Que se'n vagi a mossegar un altre.
Bueno, vale.
No, Flavia, no, però sí, Herbera té tota aquesta part romàntica, però bé.
Però no és lo tuyo.
No és lo bé.
Ni Halloween ni vampirs. Flàvia, Mercè, moltes gràcies.
A tu.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Fem una cosa, quan dugueu com a 3 o 4 sessions, veniu i fem una mica de balanç i mos contau les idees que tingueu per els pròxims mesos.
Un plaer.
Moltes gràcies.
6:52, continuem.
IB3 Ràdio, formació.
Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoyata Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, clar. Ets la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito. Oh, Changuito.
Perdó,
no.
No,
en
Xanquete, pobre
sí.
Xanguito.
Està bé.
I Juanjo.
No, ja m'ha de veure. Ara, sí, ara tenim aquest nostre
dàtil. Ah, igual que és meu cas. El meu cas també s'ha nomiat dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, sí, sí.
Però, com... bueno.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio.
I és dilluns, Mònica, normalment acabem amb una recomanació per inspirar un poquet la setmana culturalment parlant, no? Sol ser una recomanació musical.
Sí, molt de dia sí. Avui és una recomanació musical, però doble, perquè sentirem el nou tema que han fet a Talleres Molina. Tuve una novia terraplanista, se diu aquesta cançó, però abans en Julio Molina, un dels integrants d'aquest trio, mos explica el tema, mos anuncia un concert que inaugura la Sala Zero del Gremi aquest divendres i després sí, mos recomana un concert per dissabte. L'escoltam.
Hola, soy Julio Molina, encargado y también responsable de Talleres Molina. Y bueno, Tuve una novia terraplanista es nuestro nuevo single, una canción de 3 minutos en la que, bueno, aprovechamos para hablar de esas cosas que mucha gente cree todavía, esas teorías conspiranoicas, leyendas urbanas, bulos y demás fantasías que ahora circulan más que nunca gracias a Internet, y en la que nos acordamos de una novia que tuvimos que creía en esas cosas, cosas como que la Tierra era plana o que el hombre nunca había estado en la Luna. Y esa canción también aprovecharemos para presentarla en directo este viernes en la inauguración y estreno de la nueva sala de conciertos del Gremi, la Sala Cero. Junto a Peligro estaremos y también junto a DJ Truco Trato. Y será, bueno, una noche memorable con un concierto doble que nadie debe de perderse, ¿vale? Y otro plan para el finde, para el sábado concretamente, es por ejemplo ir al Parque del Mar, además es gratis, a ver a Ben Queller, a You Are Bad y a un montón de bandas en la presentación de The Most Beautiful Day, ese festival que se está preparando para octubre en la WIP. Eso es todo, amigos. Un besito.
Julio Molina, Talleres Molina, que no sé si era una referència, autorreferència, això d'haver tingut una lota terraplanista. T'ha passat mai? Has tingut qualque lot terraplanista, Mònica?
Això no te sabria dir, no, crec que no, la veritat. Però bé, a lo millor els han tingut i no ho sabem.
I no sabem, eh? No ha sortit el tema.
Exactament, no, vàrem arribar a aprofunditar.
Està molt bé que s'inauguri, és vera que el Gremi ja és una sala de concerts, però que habiliten una altra una sala, no?
Sí, han fet moltes obres, passaven pena de no arribar, sembla que divendres sí arriben, sí que inauguren aquesta sala zero, de fet allà on hi havia el cafè sembla que tota la part de la dreta que donava a la part dels banys sí. I tot això, allà s'ha fet una sala a part, s'ha com a dividit l'espai per gent que vulgui menjar, gent que vagi al concert i sembla que trobarem un gremi, unes sales de concerts totalment renovades aquest divendres.
Aquest divendres, en Peligro, Talleres Molina i després DJ Truco Trato, si no t'agrada Halloween. Pots anar al concert, tot i que el DJ faci referència en aquesta festa sí. També, però bé.
Però bé, hi ha molt de concerts aquest divendres, dissabtes, festa, dia 1 de novembre, i justament trobarem moltes coses. De fet, aquest dia es parlarem de la competència de Talleres Molina i d'aquest concert, perquè n'hi ha moltes activitats.
Per aquest divendres.
Sí, divendres i dissabte i tot.
Però és per Halloween o és perquè són dates
és
que m'has
proclit? Ha coincidit.
Tu ja tens clar que aniràs o no?
Jo no podré anar perquè hauré d'estar un altre d'aquests concerts dels quals parlarem també en el concert d'homenatge en Víctor Uris.
Sí, senyor.
Que en parlarem també aquesta setmana. Exactament.
Idò, música de Talleres Molina acabant per avui. Ja sabeu que a les 7 arriben les notícies i que la vida torna demà a les 6. Vagi bé.
Adéu.
Fumigaban con...
El portaveu